La veritat és que la colla que s'aplegà a la riba era ben estrafolària. Aus amb les plomes molles, animals amb el pelatge xop enganxat al cos i tots regalimant aigua, enutjats i fastiguejats. La primera qüestió, no cal dir-ho, era com eixugar-se. Van tenir consell al respecte i, passats uns minuts, a l'Alícia li semblà prou normal trobar-se parlant amb ells amb tota familiaritat, com si els conegués de tota la vida. El cert és que va tenir una discussió força llarga amb el lloro, que al final acabà amargat i no feia altra cosa que repetir: «Soc més vell que tu i n'he de saber més». Afirmació que l'Alícia no pensava acceptar sense saber quants anys tenia. I com que el lloro es negava de totes a dir-li l'edat, s'encallaven en un punt mort. A la fi, el ratolí, que semblava ser persona d'autoritat en aquella colla, els ordenà: «Feu tots el favor de seure i escolteu-me. Ja veureu com de seguida faig que quedeu ben secs». Tots van seure de seguida, formant una gran rotllana al voltant del ratolí. L'Alícia el mirava ansiosament, perquè estava convençuda que si no s'aixugava, ben aviat
agafaria... El divan, amb Sílvia Coppolo.
La nostra convidada d'avui és la vida, una líder que fa molts anys es va prometre ser feliç. Intensa, obre camins. Generosa, transgressora, còmplice, preparada, forta i sensible alhora.
La vella Montserrat desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant les primeres persianes.
Estima la cultura que ens fa créixer i ens atorga llibertat. Filologia anglesa, Barcelona, Southampton, empreses Berkeley, Braga, Niça, Europa, Amèrica i l'Àfrica. Et pot ensenyar escriptura a l'Ateneu Barcelonès o un postgrau a la Pompeu Fabra. És clar que, d'ençà del 2018, és la directora del Ramon Llull, La Cultura. Escriptora, editora, La Galera, Bridge, Catedral, Rata, La Memòria de les Formigues, Faré tot el que tu vulguis i Atreveix-te a fer les coses a la teva...
Al bell mig de la plaça...
Balla avui aquí al divan una líder... Una dona que sempre abraça les persones. Adés i ara, Iolanda Bataller és l'alegria. Iolanda Bataller!
Tu ets l'alegria!
Com estàs, estimada?
De meravella! Tu sí que abraces! Tu ets l'alegria, aquí amb tu.
Hem començat avui amb l'Alícia en el País de les Meravelles. Què, l'Alícia?
L'Alícia és la vida mateixa, l'Alícia és el ser que descobreix, és la personeta que es fa gran, que es fa petita, com tots nosaltres. L'Alícia des de molt petita m'acompanya, però una cosa curiosa és que la pel·lícula
sí.
Em feia por. La pel·lícula de Disney, de quan sí. Érem petits, em feia por.
És que la història sempre és molt millor, perquè les imatges són les nostres. I llavors en allà podem no tenir-hi por, podem tenir inquietud, hi ha curiositat. Aquesta nena que travessa el mirall, que veu mons desconeguts, aquells aniversaris no aniversaris, aquell conillet amb el rellotge, les reines, les cartes.
Aquella capacitat de somiar 8 coses abans de l'esmorzar.
Això és veritat. Quants anys tenies quan vas llegir l'Alícia en el País de les Meravelles?
Jo diria que al principi me la van llegir a casa, llegíem bastant en veu alta.
Sí?
I llavors potser les primeres versions, 7, 8...
Sí?
I col·lecciono edicions de l'Alícia, vaig pel món i en tinc en tots els idiomes, en idiomes que no sé llegir també, perquè sobretot també hi ha edicions d'Alícia il·lustrades.
Les il·lustracions. Oh!
d'una manera magnífica, o pop-ups d'Alícia, aquells llibres
que, que s'obren, que passa de tot, no? Saps que Alícia en el País de les Meravelles, és una com una coincidència, no? Quan vaig veure que t'agradava tant, va ser el primer llibre sencer que vaig poder llegir. El primer, que era una edició de Bruguera, que primer llegíem només els dibuixets, les bombolles dels dibuixets, i un dia jo vaig pensar, què hi deu haver a fora dels dibuixets? I llavors vaig descobrir un llibre de debò i una pila d'històries i un món fascinant i íntim.
És així, és així. És que Alícia és la vida. A Alícia hi ha tota la literatura i l'existència. És aquesta capacitat de meravellar-te per tot, de sorprendre't, però també de sorprendre, de créixer, d'observar, de entrar a nous mons, de no tenir por, d'endavant, sempre endavant, d'enfrontar-te i de sortir en un altre món.
Aquesta dona, la Iolanda Bataller, que acaba de fer aquest llibre, un gran petit llibre, és petit de mida, però en canvi és molt gran de contingut, que trobareu a Destino, l'ha titulat Atreveix-te a fer les coses a la teva manera, o La revolució del lideratge de les dones. El que em sorprèn, una de les coses que em sorprèn d'aquest llibre, és que està barrejant, per exemple, com dirigir un equip, i al mig de com s'ha dirigit els equips, i surt la iaia. Llavors és tot l'univers personal i professional en una mateixa línia, gairebé, en una mateixa frase, que és d'un atreviment conceptual brutal, però que en canvi és com nosaltres pensem, com nosaltres reflexionem i com creixem, amb el que hem agafat de la família, de les persones, de la vida personal, i el que ens arriba del concepte, de l'estudi, de l'experiència. Com t'has atrevit a fer això?
M'agrada que em facis aquesta pregunta, que no me l'ha fet ningú.
Com t'has atrevit? Jo vaig pensar, ja n'és d'atrevida,
fa potser aviat farà 25 anys que dirigeixo equips, i creia que estava bé compartir la manera de fer-ho i la manera com m'he après de tanta gent que m'han rodejat i que m'han dirigit a mi, o que hem compartit amb equips. I aquest paper de la iaia, no, que és, al final és la iaia arquetípica, tots tenim una iaia que ens ha inspirat, o un iaio, representa la persona que és capaç d'observar, d'escoltar, d'acollir, de proposar idees, però, i totes aquestes qualitats que et dic, que volen temps, volen ser-hi, volen espai, les té una iaia, i crec profundament que les ha de tenir un director o una directora.
Clar, però aquí el que és sorprenent és que t'atreveixis a barrejar-ho. Saps? A barrejar el concepte del lideratge amb els aprenentatges més íntims a la cuina de casa, com l'espai on tot era possible i el món naixia.
Perquè considero les cuines com els equips de producció o de gerència d'una empresa, d'una institució, i la barreja, penso que aquest any de pandèmia encara s'ha fet més evident, perquè sovint estem reunits en una reunió importantíssima, potser amb tantes persones de tot el món, i en el mateix moment et passa el gat de casa, o sense soroll dels fills a baix, o algú està fent obres al costat. És a dir, que aquest darrer any encara ha fet que tot es barregés més.
Però li has atorgat sentit a la barreja.
És que hi és, perquè dirigim com som. I per poder dirigir bé cal que entenguem qui som, com som i per què dirigim. Perquè al final dirigir és una gran voluntat de servei. Perquè és, si ho fas, penso, com s'ha de fer, és dedicar molt, molt temps als altres, a fer créixer els altres, a l'equip que et rodeja, al projecte que et rodeja, a fer que tot això llueixi, agafi espai, agafi lloc. Perquè al final una directora és una directora d'orquestra. No ha de saber de tot, però sí ha d'entendre tot i fer que els diferents protagonistes, personatges, instruments es complementin. I així creix tot plegat, sense por. Crec que la paraula és generositat.
La paraula és generositat. A veure, defenses que la diferència arribi a llocs de responsabilitat. Què vol dir això de la diferència?
Sí, perquè sovint, amb aquest subtítol de La revolució del lideratge de les dones, s'estableix aquesta opció binària d'home-dona. Jo no em sento còmode en aquesta binarietat d'home a dona. És a dir, que el lideratge que comparteixo penso que pot ser molt alliberador per molts homes que s'han sentit que ho havien de fer d'una manera, també per moltes dones que ens han precedit arribant a llocs de responsabilitat i que també se sentien sovint soles allà i pensaven, caram, per sortir-me'n, jo també ho he de fer d'aquesta manera. Per tant, l'alliberament és per totes i tots i entre totes i tots ens hem de... Al final, entenc el feminisme com una escletxa cap a la diversitat, com una escletxa cap a la transformació. Per tant, quan parlo de que la diferència arribi a llocs de responsabilitat, és que persones que no hi han arribat històricament o que no hi hem arribat històricament, hi arribem per fer-ho la nostra manera i possibilitar que d'altres també hi arribin.
Ja sabeu que totes les peces musicals que sentim en aquest divan ens les ha triades la Iolanda Bataller. Aquesta també.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through.
Nosaltres ens l'havíem après i ens la sabíem d'aquesta manera, però a la Iolanda li agrada també d'aquesta altra.
I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I made love more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up, I spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way.
En aquesta versió de la Celine Dion, i com la vas trobar i triar? I per què, Iolanda?
My Way és el llibre.
Sí.
My Way és el llibre. És això, que cadascú trobi la seva manera i s'atreveixi a ser. No? Hi ha una artista plàstica, la Fina Miralles, que m'inspira moltíssim i que diu la gent no s'atreveix a ser ella mateixa i cal que siguem, no? Cal que... I per ser, primer, t'has d'entendre, has de...
Clar, tu m'has parlat de l'autoconeixement. L'autoconeixement, quan ensenyem les habilitats, les competències d'un líder o d'una líder, i ho explico això a la universitat, i els parles d'autoconeixement, ensenyes allò, algunes preguntes que serveixen per fer-se una mica d'anàlisi, però la gent té por de conèixer qui és. Té por posar-te davant del mirall i que t'ajudin a posar-te davant del mirall o del divan vol dir quedar-te a la intempèrie moltes vegades i fer travessies del desert. Com ho has fet tu?
De tantes maneres. No sé molt bé per què aquesta cançó, My Way, des de molt petita m'enganxava, no? M'hi sentia molt...
Revolta, et fa sentir, sí. Dius, això sóc jo,
molt
i la pell de gallina, no?
Sí, i com diu, a vegades he mastegat més del que podia, però ho he acabat empassant, ho he acabat fent, no? És una, de nou, un aprenentatge, no? És una altra versió de l'Alícia que dèiem al principi. Des de molt petita he tingut present la mort,
La mort.
La mort. No, tampoc, no perquè hi hagués una mort. Bueno, als 7 anys va morir el meu avi matern. I jo recordo que durant temps, i no ho vaig dir perquè m'impressionava, pensava, caram, igual si ho explico, pensen que no està bé, parlava amb ell.
Parlaves amb ell en veu alta?
Sí, parlava amb ell.
Com es deia el teu avi?
Josep Maria.
I li deies avi, Josep Maria?
Sí, iai, de fet era el iai. El
bé.
Però...
I ell et contestava?
Sí, encara ara. De fet, amb la que parlo més és amb la iaia, perquè, clar, el iai el vaig conèixer 7 anys, però la iaia la vaig viure 36, que és, de fet és a qui està dedicat el meu primer llibre, La memòria de les formigues,
sí.
I qui inspira aquest. I també amb els altres avis, amb l'avi Pere i l'àvia Teresa.
Parlaves de la mort.
Sí, la mort la tinc present i d'una manera molt lligada amb la vida. És a dir, hi ha aquelles frases de recorda que has de morir,
sí.
Recorda que has de viure, que per mi són el mateix. I això sempre m'ha marcat molt d'aprofitar el temps, de ser treballadora, de ser formigueta, de quan em proposo una cosa, fer-la, perquè no sé quan durarà. De fet, quan vam presentar el llibre, que vam coincidir la setmana passada, va
sí.
venir una professora meva
sí.
d'infantesa, la Virgínia Camino, que va haver de marxar perquè li van robar el mòbil només a arribar. La Virgínia... És una professora que ens feia literatura castellana amb 9-10 anys i ens deia sempre, viviu com si fos l'últim dia. I això a mi també em lligava amb tot això que t'explico, no? Aleshores, des de molt petita he vist que les persones del meu entorn són igual de precioses, igual de febles, que hi ha coses precioses però n'hi ha de duríssimes. Sempre m'ha costat molt jutjar ningú. Que no vol dir que no tingui la meva opinió, però jutjar és una cosa que rebutjo bastant. Per què? Perquè he vist que a tothom ens costa tant viure. Ho he vist a persones tan properes i a tots, siguem públicament més o menys reconeguts, a tothom li costa tant viure que això m'ha fet voler entendre per què. Per què costa tant? Per què és tan difícil? Perquè, cosa, per una banda, hi ha una extrema senzillesa i després una extrema dificultat. I, per tant, quan entres en aquests camins de voler entendre, van sortint coses, no? Aquesta intempèrie que tu dius.
Està en intempèrie.
I això lligat en la meva passió des de molt joveneta pel viatge. Però el viatge no de turisme, sinó d'anar a un lloc a fer-hi alguna cosa, no? A treballar, a estudiar, a viure.
La Iolanda Bataller avui és al divan.
El divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Ara exclusivament en podcast. Busqueu-nos al web de Catalunya Ràdio i a les xarxes @eldivancoppolo. Avui al divan, Iolanda Bataller, que acaba de publicar Atreveix-te a fer les coses a la teva manera.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes.
Clar, en francès, en anglès, ha parlat de quan anava de menuda a l'escola, ha parlat de la seva professora Virgínia Camino, no? Virgínia Camino, a l'aula vas estudiar.
Sí.
L'aula és enormement, és una escola molt dura.
Molt dura, era molt dura. Començàvem, aquell curs nostre vam començar a P3 150 i vam acabar a COU 17.
17.
No que ho defensi, eh? Jo no crec que una escola hagi de... diguéssim que les persones, si de 150 n'acabes fent que arribin al final 17, no em sembla que sigui la manera. Jo crec que tothom ha de poder arribar al final, cadascú amb les seves qualitats. Però sí que és cert que jo, que sóc molt formigueta, molt treballadora, a més era la més petita de la classe, per tant, ara no es nota, però aleshores, ser del 31 de desembre, respecte a la gent de gener, hi havia una... Sempre m'he esforçat molt, o sigui, jo crec que el que marca la meva vida és el treball i l'esforç, el treball i l'esforç, i el pensar, he de fer més, no en sé prou, ha marcat molt sempre la meva vida.
Però això és una autoexigència que sovint comporta... frustració, dificultat.
Sí, comporta allò que deia, em sembla que era Jane Austen, que deia les meves millors qualitats són els meus pitjors defectes.
Ah, la imatge, jo tinc la sensació sempre de les fotografies abans que es revelaven, que la mateixa imatge era el positiu, que era la fotografia, i el negatiu, quan érem al laboratori.
Sí.
És això?
Sí. I amb això has d'aprendre a viure, és aquest aprenentatge, sí. També. El ser massa exigent, doncs no, ja has de trobar el punt. El saber-te també abraçar tu mateix, el saber-te acollir, el saber... Aula ens donava aquesta... Més enllà de com un sigui, et dona aquesta exigència, aquella educació... Sí que agraeixo la formació que vaig rebre, tot i que jo no defenso el sistema. No defenso un sistema que va deixant fora persones pel camí. M'agrada un sistema que troba allò bo de cadascú i fa créixer allò bo de cadascú.
En Pere i la Sílvia hi van tenir a veure? Amb aquesta seguretat, amb aquest voler anar endavant sempre?
Sí, sí. Són, clar, els meus pares són molt joves, en respecte a mi. Van tenir 20 i 22. Per tant, sempre he tingut la sensació, i encara la tinc ara, que som com tres germans, o un ente tricèfalo a vegades, no? Òbviament hi ha altres membres de la família i ara hi ha un fill meu preciós de 16 anys, però sí que hi han tingut a veure. Ells són dos persones també molt treballadores. Jo crec que una cosa que ens uneix és aquesta voluntat de servei, ser treballadors, ser formiguetes, sí que hi han tingut a veure.
I una alegria de viure.
També. També són apassionats.
Ah, sí?
Són intensos.
Sí. Aquí explicarem coses. Es cau que el pare de la Iolanda va ser professor meu a la universitat, sí. I encara ara el recordo...
Amb la pipa i la barba.
Home, algú que et feia estimar l'estadística ha de tenir una capacitat fora mida per ser alegre i afegiria aquesta, no sé, aquesta cuspida a la vida, no? Sí, realment, sí, sí. Estimar l'estadística. L'estadística.
Estimar l'estadística. Pensa que jo vaig créixer fent càlcul mental.
Sí.
Però era un joc a casa.
Sí,
fèiem,
sí,
càlcul mental i, sí, m'apassionava. Amb la mare pintava i ballava i escoltava música, amb el pare feia càlcul mental.
Com són els pares?
Són uns preciosos, uns lluitadors, uns...
El pare és enginyer.
El pare és enginyer i la mare és artista.
És artista.
És pintora.
I quins valors t'han transmès?
Jo crec que el més important és aquest de ser-hi sempre. Sempre hi són. A vegades no estem d'acord, a vegades la intensitat és massa, a vegades... Però sempre hi són, sempre. Ser-hi sempre, no? Quan les persones que estimes, ser-hi. I l'altre és el fer-ho també com sàpigues, no? Esforçar-te, fer les coses ben fetes. Quan encares qualsevol projecte, doncs posar-t'hi, fer-lo, dedicar-t'hi, viure'l, no? L'entrega també. L'entrega a tot allò que fas.
Com et va fent de directora en el Llull? Perquè fa uns minuts has dit, perquè una directora ha de saber, una directora ha de fer, fins i tot la frase dit així, una directora ha de fer, sona estranya.
És rara. Tota la raó, eh? És l'anti-jo, d'alguna manera.
No, és clar, sempre hem vist allò, un directiu, un director, no? Però la Iolanda, com aquell que rega les flors, diu, una directora, no? I pam, ja l'ha col·locada, eh? Amb aquella alegria que deia abans.
Sí, són també aquests referents que ens hem d'anar recolzant entre tots, no? Realment, quan creixíem als anys 70 i 80, hi havia molt poc referents dones en els llocs de responsabilitat, en tots els àmbits, en tots els sectors. En el món del periodisme, crec que tu, per les nenes, noies que creixen, ets un referent.
Ets molt amable.
No, és així. I aquests referents els hem d'anar enfortint també entre totes, i per tant, també per això una directora de fer. O, tant de bo aviat, en aquest país les nenes puguin pensar que també poden ser presidentes. Perquè, clar, fins ara, totes les que hem crescut fins ara, hi han hagut 131 homes. Per tant, poder-ho ser, potser sí, però el meu país i sembla que no és possible, no? Per tant, aquesta part dels referents que està molt present, i això crec que és una batalla que hem de compartir, de tothom que la vulgui compartir, en els llibres de text. En els llibres de text, ara, el 2021, no als anys 80 o 90, ara, que és igual si els tenen en llibres o en l'iPad o l'ordinador, però en el contingut, en les disciplines on està més ben treballat, les dones tenen un 6% de presència. I n'hi ha moltes que un 1%. Això avui en dia, clar, això quin missatge està donant als nens i les nenes? Encara que tu tinguis un discurs inclusiu, encara que facis servir un llenguatge no sexista, encara que defensis...
En l'inconscient no hi són.
Clar, una nena llegeix i diu, oh, però és que aquí jo no hi soc.
I ara et faig a la contra, diu, oh, però si no hi ha les nenes o les dones com a referents, potser és que no hi va haver dones referents, potser és que no hi va haver dones que van fer coses, o les coses que van fer van ser només en l'àmbit privat, i a l'àmbit privat no consten els llibres pràcticament.
Gran error. De fet, com que la història llargament l'han escrit els homes, moltes dones que sí hi eren, moltes dones que feien coses en tots els àmbits, se les amagava, no es parlava d'elles. Per tant, jo ara sempre, en qualsevol disciplina, quan encarrego algun text, alguna cosa, m'és igual, de filosofia, de matemàtiques, i em tornen al document i no hi apareix cap dona, li dic a la persona, no, ja li dic d'entrada. Però si em diu, no, és que no hi són, dic, no, busca-les.
Busca-les
que les trobaràs.
Si les busques, les trobes.
Clar. I hem de, entre tots i totes, reescriure aquesta història. Perquè ens han enganyat. Tots hem crescut tarats de fàbrica, però no tampoc, perquè semblava que així és com era, però estem veient que no és així és com era. Per tant, hem de reivindicar aquests protagonismes que inspiraran a nens i a nenes, a homes i dones.
Iolanda Bataller, avui al divan.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover.
És preciosa aquesta, Susan. Et porta a l'adolescència o a quin moment et porta, Iolanda?
També molt a l'adolescència, perquè hi anàvem a concerts tant de Leonard Cohen com de Mustaquí, a vegades amb la mare, a vegades amb els pares, i de nou és un viatge, fixa't, no n'era conscient, i ara parlant, gairebé tot el que t'he anat suggerint, no?, de cançons o de textos, són persones que fan un viatge i persones que s'atreveixen, no? Aquesta Suzanne que baixa al riu.
Only drowning men could see him. He said all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone.
Perquè he tret abans dels pets amb aquesta alegria, aquesta convidada a viure el bon dia, totes les peces que ens has triat, al darrere hi ha una persona protagonista de la cançó, fins i tot una solista.
I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord.
Quina força!
Janis Joplin.
I com és aquesta que t'agrada? Per la força?
Aquí hi ha un lligam amb el bon dia dels pets.
Va.
Amb els pets som bons amics, especialment sí. Amb el Lluís Gavaldà. I d'això ja fa 20 anys. I des de que em va conèixer que em diu Janis.
Ah, et diu Janis.
I a mi aquesta cançó sempre m'havia fascinat. I el personatge de Janis Joplin també. Al final són tot persones que s'han atrevit.
Sí, són persones que s'han atrevit, però que han arribat a patir molt.
I tried to baby go to rehab, I said no, no, no.
Amy Winehouse.
Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no.
Avui quan estàvem preparant les músiques abans que vinguessis, ens dèiem aquí amb la Matilde Soane a l'altra banda del so. Pobre Amy, no? I jo deies, sí, quan mires, és diferent, amb els homes, amb alguns sí, d'altres no, però amb les dones, quan veus aquestes dones tan potents, de totes les edats, sovint a darrere hi ha una part fosca, desgraciada i de molt patiment. Mm. És a dir, obrir espais està molt bé, trencar les roques i obrir camins, però el cost personal que té...
És immens, perquè més sovint ja costa que se't permeti arribar-hi, no? En el cas d'aquestes dues grans dames de la música, immenses. Però sobre el que ja no es perdona és que ho facin a la seva manera, i tant a la seva manera, no? I la intensitat de totes dues és increïble.
Si no vols que se t'escapin els convidats del divan, subscriu-te al nostre podcast. El sentiràs així que arribin.
Això té a veure amb tu mateixa quan de ben menuda et promets que per damunt de tot seràs feliç. Però no ser feliç de bleda assolellada, no. Ser feliç fent les coses a la teva manera i obrint camins. I és com si estiguessis dient dues coses que poden ser contradictòries, estimada Iolanda. Com s'hi arriba?
Aquesta és la dificultat.
La
sí, és aconseguir unir-ho, És a dir, fer-ho a la teva manera no és una cosa superficial, és realment molt profunda. I costa, jo crec que costa una vida. És a dir, jo ara en tinc 49 i observo coses de dir, mira, he après tot això, però encara en molts moments penso, això encara no ho he après, i encara em queda molt camí.
Aquest seria el sentit de la vida?
L'aprenentatge.
Sí.
A l'acostar-nos a trobar realment que per mi hi ha una part d'això, aquest aprendre realment que el sentit que hem vingut a fer, què volem fer, i per mi l'altre sentit és estimar.
Estimar.
Sí.
Més que deixar un llegat?
Sí.
Per què?
Perquè crec que és una mica com això que dic de l'equip, no? Com a directora sóc molt de crear un equip. Quan crees un equip has d'entendre des del primer moment que no és el teu equip, sinó que tu formes part d'aquest equip. Un èxit en solitari pot ser bonic, però és en solitari, no seguirà, no arrossegarà el projecte. Un èxit compartit és el que fa que un projecte creixi. Per mi un èxit compartit té molt a veure amb estimar. Estimar és tot, perquè al final... és en el moment, no? Ara per mi, en aquesta conversa, estem estimant. Jo he vist l'obertura que has fet i m'entendreix, m'emociona, és un acte d'amor. Tu fas un acte d'amor. Aquí hi ha
que
el
menys,
sentit.
Que menys, aquesta senyora que però... m'ha buscat les músiques, ens ha suggerit aquests llibres, aquelles pel·lícules, no sé si tot m'hi cabrà, que acaba d'escriure aquest llibre... Què
però el fas, i te l'he vist fer tantes vegades amb persones que admiro, no? La teva entrevista a la Isabel Clara Simó, que ara tant ens manca, és increïble, és amor, és estima. Per mi aquest és el sentit. I és unir una professionalitat, un ofici, allò al que estem dedicant la vida i tantes hores, i que ens resta de vida privada, de vida personal, de moments que igual altres estan fent festa i nosaltres estem allà treballant, és unir això a l'amor.
Deixa'm dir que, ara que ho esmentes, jo penso que el gran acte d'amor el va fer la Isabel Clara Simó, perquè, sense dir-ho mai, ella sabia perfectament que aquella seria la seva última entrevista a la televisió que li van fer al divan, i no podia ni veure l'aigua del got, del vas, perquè es podia ennuegar. I jo li vaig dir al realitzador, li posem bé la brusa, perquè ja li sortien els tubs aquests perquè pogués menjar. I una dona que estava tan malalta i que va voler transmetre l'alegria de viure i l'alegria de superar-se i l'estimació per al país i per la cultura i per la literatura, per tot el que ella creia que era realment fonamental a la vida, i que va pensar, no sé si tindré gaire més temps a fer-ho, però ara que puc ir a la televisió, on la podem ensenyar amb imatge perquè la ràdio amb el so ja no podíem, va fer l'acte de més amor que jo li he vist fer mai a ningú, diríem, que al final ens vam abraçar.
És així, és així, és així. I jo crec que tots els que ho miràvem, i és això. Això és, ella és un gran exemple, també, inspiració d'atrevir-se a fer les coses a la seva manera.
Som al divan avui amb la Iolanda Batallet. Sento angoixa, respiro. Respiro quan em sento trencada per dins. Respiro perquè sé que la força tornarà. Respiro i sé que sempre podré somriure. Si el somriure no m'abandona, tampoc ho farà la valentia. Moltes persones, sovint dones, estan en llocs de treball on han de somriure per obligació. No parlo d'aquest somriure mecànic. Parlo de trobar el somriure que realment sento avui. Parlo de la discreta i important feina de buscar dins meu, cada matí, quin és el somriure que aflora. I aquest fragment que acabem de llegir també és en aquest llibre de la revolució del lideratge de les dones, que abans us deia, és un llibre que passa per tots els racons íntims personals. Mira que la Iolanda aquí, amb Bach de fons, no? S'emociona. Bach també ens l'ha triat ella, tot això és ella, no? Respirar per poder continuar sent, per trobar la força,
sí.
Cada dia.
I m'agrada molt que lliguis aquest comentari amb Bach, perquè Bach també és la iaia. La iaia tocava d'oïda. Venia d'una família molt nombrosa, on ella era la gran de molts germans. Els pares anaven al liceu i la mare cada dos per tres feia fora el servei. I la iaia s'havia de cuidar de tots els germans. Eren molt d'esquerres, ho van perdre tot durant la dictadura. Però és un cert que la música li era natural. I jo fins als 30 anys no sabia llegir ni una nota. No sabia, havia dedicat la vida a treballar, a estudiar. I un dia fent cua a l'Escola Oficial d'Idiomes per apuntar-me a tercer d'alemany, era allà a la cua, en aquell moment treballava a Galàxia Gutenberg amb Hans Meinke, una editorial preciosa on l'alemany doncs, era un gran valor, i era allà a la cua, i tenia 30 anys, eh? O 29, i vaig pensar, però jo ja sé anglès, sé francès, sé italià, sé portuguès, català, castellà, sé una mica d'alemany, jo no vull aprendre alemany, jo vull aprendre a tocar el piano. I me'n vaig anar d'aquella cua. Això no ho he explicat.
No ho direm a ningú.
Me'n vaig anar al costat de casa, que hi havia una petita escola de música. I vaig arribar allà, clar, 29 anys ja, no? I jo és que vull aprendre a tocar el piano. I em diuen, però ha tocat mai? Dic, no sé llegir ni una nota. O sigui, soc analfabeta musical. I, bueno, d'acord, doncs som-hi. Jo sóc quan faig les coses...
Fins al final.
Sí, era molt obsessiva, no? Penso que les
persones... Deixem-ho en persistent.
Ja està bé, l'obsessió existeix. No, això està... Vinga, som-hi. I recordo que de no saber, en un any i mig, i la iaia m'ajudava, però la iaia sí que en sabia i tenia molt oïda i es posava allà al meu costat, però ja era gran. Vaig aprendre que per mi és el gran, és el meu top de música, a tocar el preludi número 1 del Clave ben temperat de Bach.
Oh, molt bé!
Que
quina
això...
satisfacció!
Sí.
Quina il·lusió, no?
Per algú que és això, un analfabet musical,
sí.
És com... I és sempre la iaia, no? O sigui, quan sento Bach hi ha aquest esforç, hi ha aquest... m'agrada aquest lligam que has fet amb això, amb el silenci, amb ser conscient, amb...
I l'alemany? Va quedar allà, on era?
Sehr gut. Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Kommen Sie, Polizist, aber ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass.
Iolanda Batallet, al divan. Així que treballaves al Liceu. I què feies al Liceu, Iolanda?
De traductora, intèrpret i guia. Depèn del moment.
De fet, feies de tot?
Vaig entrar-hi molt joveneta.
Però això és una sort, no?
Molt, molt, molt.
I veies totes les òperes.
Això em permetia abans que es cremés.
És abans, a dir... que es... abans del 94, ho dic
sí,
bé?
Sí, sí, això va ser, mira, del 89. I vaig ser-hi del 89 al 90. Ho vaig entrar amb 17 anys, que anava a fer els 18. Als 18 tenia un petit despatxet, al costat hi havia el despatxet de l'Armand Caravent. I és així com vaig entrar a l'Observador, també. Perquè l'Armand formava part, després van crear l'Observador, i jo escrivia i li vaig portar textos, i em van després agafar per cultura de l'Observador. Però en el Liceu, no, això, quan venien companyies estrangeres, feia d'intèrpret. Quan no hi havia companyia estrangera o no hi havia rodes de premsa, feia de guia, per la, ensenyava tot el Liceu, l'explicava. I sí, tinc un amor molt gran pel Liceu, molt gran. I m'agrada portar-hi gent que no hi ha estat mai.
Som avui al divan coneixent amb facetes i aspectes molt diferents la directora del Llull, que ens acaba de publicar A Destino. Atreveix-te a fer les coses a la teva manera, la revolució del lideratge de les dones. Aquí al piano és la Maria Joao Pires, eh?
Que va estar fa poc al Palau. Fa poquet va ser al Palau de la Música.
I per què ens l'has triada, aquesta?
La Maria Joao?
Sí.
No, hi ha pianistes, Maria Joao Pires, Andràs Schiff, el Lang Lang... Glenn Gould, que et pots estar...
La vida.
Sí, escoltant-los. I Glenn Gould té aquella coseta que anava amb aquell tamboret tan petitó. Tocava d'una manera molt particular i molt, molt mecànica, sobretot això, el clave ben temperat. I és com... és inspiració i creació en estat pur.
En començar el llibre, hi ha algunes frases d'alguns autors i algunes autores, com per exemple de la Malala Yousafzai, que diu: "Hem de dir a les nenes que les seves veus són importants." Tu això ho fas?
Hem de dir a les nenes que les seves veus són importants. Mira, et parlava ara del Liceu, i ara fa res, em sembla que va ser el dissabte passat, i vaig portar una nena de 12 anys a veure les contes d'Hoffman, que no hi havia estat mai. I se sentia com a casa. La vaig poder entrar al cercle del Liceu. Quan sí. Jo treballava, el cercle encara no estava permesa.
Que hi entressin dones.
I no en podien ser sòcies. Podien entrar, però no entraven gairebé mai, però no en podien ser sòcies. Jo sovint, quan hi anava a traduir pels homes, era l'única dona, parlem això, de fa més de 30 anys. I, en canvi, aquesta nena que m'acompanyava, en una dels entreactes, la vaig entrar, i clar, se seia allà al sofà.
No fa 30 anys, que no podien ser sòcies. Estic recordant-ho, No fa tant.
No. Ah. Aleshores no podien ser fins al 2000 i escaig. Em sembla que és el 2000 i escaig
sí.
que poden...
O sigui,
quan jo hi treballava, és que no, gairebé no n'hi ha...
Sobirana, empenyent.
Sí. Però és que no hi havia gairebé cap dona aleshores. Ja no és que no poguessin ser sòcies, és que molts cops era allà traduint per una reunió o pel que fos, i no. I el que m'agrada en això que tu dius, hem de dir a les nenes que la seva veu és important, és veure com aquesta nena que m'acompanyava de 12 anys el cap de setmana passat, ella se seia allà tan normal. Per
tan
ell,
normal.
Tan normal. No, després li vaig explicar la història, però per ella era com estar a qualsevol altre lloc. Per ella era tot nou, no havia estat mai al Liceu, però no hi havia aquesta cosa de això no és permès a les dones.
Alice Walker diu: la forma més habitual de renunciar al poder és pensar que no el tenim.
Sí.
O que no te'l mereixes.
Sí, o seré capaç. No seré capaç. Sovint als homes se'ls fa una proposta allò de molta responsabilitat i sembla que van néixer ungits amb aquella. Ells havien de ser directors o el que sigui, no? La gran responsabilitat. I sovint la majoria de dones és: seré capaç, m'he de preparar, he de fer tot això. Però això jo crec que és bo. Quan una persona em diu seré capaç i veig que és molt responsable i que s'ho prepara, això indica que farà la feina ben feta. En canvi, quan em ve algú dient: ah, sí, això és facilíssim, penso, uf...
M'agrada molt aquesta frase de Madeleine Albright. Vaig necessitar força temps per desenvolupar una veu. I ara que en tinc, no callaré. Clar, però aquí ja era una dona amb poder al món polític dels Estats Units, no? I al món d'anar pel món, i al món de representar el país més important del món. Ara que en tinc, ara que l'he aconseguit tenir, que he aconseguit que me la reconeguin, ara no callaré. Però això és difícil, eh? I no és tan fàcil, no pot fer tan senzillament una noia jove. Molt jove.
Molt difícil, perquè a més té a veure també amb això. Quan arribes a un lloc com ella va arribar, que era pels homes i per gran poder, ara ja has arribat, ara no t'ho diuen així obertament, o potser algun sí, ara calladeta, ara no molesti.
Ara quieta, eh? Clar, ara ja ho tens, eh? Ara què més vols? Ja. Ah, la frase!
Exacte!
No l'hem sentit mai!
I per tant, per això és tan important, no callaré.
No callaré.
He arribat precisament per fer-ho la meva manera. No callaré.
Què val més, demanar permís o demanar perdó?
Demanar perdó.
Bravo! Però la vida no era en rosa. Mira, l'Edit Piaf ens ha triat també la Bataller.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours.
I la Via en Rosi, aquí l'Edith Piaf, que és un altre món, no és de quan eres menuda, sinó de mares, àvies... Què fa aquí la Via en Rosa, en el teu divan?
Ella, que no la va tenir gens rosa,
just
eh? Una altra...
Oh, la senyora és que has triat...
Una altra
reina...
batalladora! Home, t'anava a dir Tina Turner, també.
Sí, però també és... Pobretes, eh? No? Ho han aconseguit, però els ha costat,
però
eh?
Però és que no ens costa totes. És que és així, eh? És...
En aquest llibre, tu dius, és clar que tots els directors que tu havies conegut, els senyors que tenen aquesta cara, estan manant tot el dia, enfadats, ens tinguéssim mal de panxa eternament, no? I que es pot dirigir amb un somriure i buscant la complicitat. Però com ho fas llavors per aconseguir el mateix grau d'implicació per part dels equips i el mateix nivell de respecte personal cap a la directora, Iolanda?
Cada vegada més el lideratge, hi ha el lideratge de gestió, que l'hem de fer tots bé, vull dir, és el lideratge del dia a dia, d'aquest temps, ai, no tinc temps, el temps... Sí, un director o una directora sempre ha de tenir temps, perquè el temps és l'únic que tenim, d'acord?
Una persona la pots definir amb dues xifres, que és el temps que ha viscut.
Clar, és l'únic que tenim. Per tant, anant a la teva pregunta, hi ha aquest lideratge, però cada vegada més hi ha d'haver un lideratge emocional i un lideratge compartit. El lideratge de donar joc. I és des d'aquest lideratge de donar joc on la gent s'implica, on la gent veu que pot aportar, on la gent es fa seu al projecte. Aquesta és una part de la pregunta. L'altra és com et respecten si somrius.
Com et respecten?
I a més ets dona, a vegades més jove que ells, més o menys menuda, en el meu cas, no? Físicament menuda, perquè n'hi ha altres que són físicament
grans. Com un armari,
grats.
Sí.
Sí, però si a més ets físicament menuda i riallera. Jo crec que fent la feina i somriure no vol dir que jo no em pugui enfadar. És a dir, jo, si cal, m'enfado, però no és el meu punt de partida, no és la meva actitud davant la vida. Però sí que hi ha moments que cal prendre decisions difícils, doloroses. Unes d'elles és fer fora persones quan les persones són tòxiques, quan no funcionen en el projecte, quan... I això, doncs, ho intentes fer tan bé com pots, però sempre requereix d'una dificultat. Per tant, el somriure a vegades pot ser molt suau en les formes, però molt dur en el fons.
Hi ha un punt en el llibre que diu les dones tenim la regla. I abans de tenir la regla, doncs que tu et saps com més susceptible, per dir-ho així. I al final fas una frase que m'impacta. La regla s'ha de respectar. Què vol dir això? Perquè sempre s'ha vist al revés. És clar, les senyores tenen alçades i baixades, per tant, tenen una estabilitat inestable o una inestabilitat mantinguda. i per tant són molt més difícils i s'hi pot confiar menys.
Clar, tot això són clixés que ens han fet creure, com també que entre les dones no hi ha amistats i que s'estreix... Tot això són marcs mentals que ha construït l'heteropatriarcat, no vull dir els homes, poden ser homes i dones, però que s'han construït a força de... perquè interessa, tot això interessa. Per què s'ha de respectar la regla? Perquè la menstruació ens ensenya molt si l'escoltem. I aquests cicles, evidentment que els tenim, però igual que els té la Terra, la Lluna, som... saps? El feminisme ha d'obrir escletxes, ha d'obrir moltes escletxes. I hi ha una cosa que a mi sempre em crida l'atenció quan diem no, hem de tenir cura de la natura, anem a la natura. No, 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 és que som natura. Som natura. I la menstruació ens mostra d'una manera regular aquest contacte molt físic amb la natura. I s'ha d'entendre. Hi ha un llibre que vaig llegir de jove, però m'hauria agradat llegir-lo encara de més jove, que es diu Dones que corren amb els llops. I parla de... això, parla d'aquesta relació amb la menstruació, d'aquesta relació amb tot allò que ens passa. El que sí és important és, com a directora, com a qualsevol persona, conèixer.
Conèixer
clar,
què passa.
Perquè jo, de fet, ho apunto, ara ja ho conec molt, però al principi de dirigir equips, fa 20 anys, fa 25, m'ho apuntava a l'agenda. Perquè jo sé que, sobretot els dos dies abans de la menstruació, tal com t'ho has dit, estic més sensible o estic més...
susceptible.
Exacte. I, per tant, si venen temes complexes, no que no els encari, però penso, val, d'acord, aquesta conversa la deixo reposar, ja la tindrem, perquè l'últim que vull és que es barregi coses que no són de la situació, sinó... Però per això t'has de conèixer. Però això els homes ho tenen igual o molt més. No sabem els cicles dels homes, perquè no se'ls han ni escoltat ni estudiat, però també tenen cicles.
Figura que no tenen cicles.
Ja. I tots els que hem conviscut amb homes no tenen cicles. Jo moltes vegades penso, la regla la tens tu avui. La tens tu.
Té un mal dia. S'ha aixecat amb el peu esquerre.
És bo parlar-ne. I el que passa que encara sobta, i crec que hem d'anar fent camí perquè no sobti, però com una cosa normal, de dir, escolta, avui tinc la menstruació. Jo recordo que he estat al llarg de la vida en equips directius i en juntes directives sent l'única dona. Que sovint, a més, al principi passava allò que es miraven entre ells i tu no et miraven, no?
Ah, sí, com si no hi fossis, sí, transparent.
Sí, una cosa...
Buscaven l'aprovació en els ulls dels homes.
Sí.
I tu havies de fer que els teus ulls sortissin de les teves òrbites perquè arribessin a l'altra banda de la taula.
Sí, però ja ho entenien, eh? Jo recordo que al principi, com que a més també era més jove d'edat i tal, em deien la nena i de cop un dia no sé què vaig dir, van dir, caram, la nena!
Mira-te-la!
I amb el pas del temps, sí, avui tinc la menstruació, d'acord?
Els hi deies?
Sí. I al final ja estaven acostumats, però no com una cosa dolenta, sinó com una cosa a conèixer, perquè al final són d'aquests tabús falsos, perquè tot home ha tingut una mare, té una germana, té una filla, té una companya, té... Per tant, sap perfectament què és la menstruació. A cada dona ens afecta diferent, eh? És a dir, que també fantàstic que hi hagi dones que no els hi afecti de cap manera. Això tot és respectable, però s'ha de poder parlar, perquè té uns efectes, els té.
Iolanda Bataller al divan. Mira, això és un clàssic.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque.
Ha de portar records de molt menuda.
Aquests són els vinils de casa els pares.
Veus?
Són això. Sí.
Aquí George està aquí amb l'Emetec, però també t'ha de portar records. Aquesta Laura.
Oh. Jo vull que et puc fer una cançó. Recordo quan vas arribar. Amb el misteri dels senzills, els ulls inquiets, el cor. cosa al tio. I amb la rialla dels teus dits vares omplir els meus acords amb cada nota del teu nom.
En Lluís Llach va dedicar aquesta cançó a la Laura Almeric, a la seva guitarrista, i que ell m'explicava un dia, no?, que quan va escriure la cançó i la va provar al piano, llavors li va oferir com un regal i no s'havia adonat que la interpretació a la guitarra era dificilíssima, difícil. I llavors es va posar les mans al cap, en Lluís. I la Laura, la primera vegada que la va tocar, va patir d'una mala manera.
Enmig de tants companys o en trist exili mal enllà, mai no ha mancat el teu alè, Laura.
I aquesta altra...
Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem.
Aquest, diguem, no d'en Raimon. Yolanda, anem acabant. A què diries que no?
Sí, tot allò que limita. Tot allò que limita, totes aquelles persones que intenten limitar-me d'altres, no? Crec que això que parlem de feminisme com a aquest sostre de vidre que hem de trencar, però per què el trenquem? Per un món més divers. O sigui, fem una esquerda contra la uniformització i a favor de la diversitat. És una de les moltes lluites compartides. Per tant, si dic que no a tot allò que vol empresonar.
Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. Nosaltres no som d'eixem món, no, diguem no. Nosaltres no som d'eixem món.
Què vols construir a partir d'ara?
Seguir construint el que estem fent ara mateix al Llull. Penso que és un projecte preciós, és un projecte que fa això dos anys i mig que estem coent a foc lent i amb aquesta pandèmia mundial, aquesta tragèdia que vivim tots i que ens ha generat doncs, una transformació absoluta, perquè al final des del Llull fem arribar la cultura dels Països Catalans al món. Abans ho fèiem físicament i ara ho estem fent digitalment i de tantes maneres que estem inventant amb tots els artistes amb qui treballem, amb tots els creadors, amb tots els professors i professores de català vinculats a més de 150 universitats del món. Jo soc molt de projecte. Ara mateix aquest projecte és la vida,
m'omple molt.
I després aniran venint projectes. També ha estat preciós poder escriure aquest text i veure que molts homes i moltes dones hi estan connectant i que molts m'escriuen i diuen això m'allibera, em dona idees, em dona maneres de fer. Això també és perquè de fet és el que jo he dedicat la vida els darrers 30 anys.
Atreveix-te a fer les coses a la teva manera.
Yolanda Bataller, on es voldria quedar a viure aquí al divan amb tu i amb totes vosaltres?
Ets molt generosa dient-nos això.
Gràcies. És així.
Gràcies. Matilde Seoane.
My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
Muntatge de Benja Estacio.
I've lived a life that's full.
Producció i fotos, Núria de la Fuente.
Much more than this, I did it my...
Us ha parlat amb molt de gust Sílvia Coppola. Adéu-siau.
Regrets. Much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I beloved more than I could chew. But through it all, when there was that. Yes, Dick, you did it.